el minut a minut de la jornada als butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts. Encetem aquesta tercera hora de programa. S'incorpora Rafa d'Andrés als comandaments tècnics i volem comentar-vos el mateix tema que ens ha cridat l'atenció a les 9. Han criticat per xarxes socials una presentadora de la BBC. Ella es diu Amy Garcia i l'han criticada per tenir, atenció, 45 anys i dur roba curta.
Amy Garcia, una presentadora de la BBC, ha convertit una crítica sobre la seva aparença en un missatge aplaudit a xarxes socials. Garcia és una periodista de 45 anys i conductora del programa regional Look North de la televisió pública britànica i va explicar al seu compte d'Instagram que havia rebut una carta manuscrita d'una espectadora que considerava que els seus vestits eren massa curts per la seva edat i li demanava per què vestia com una jove de 17 anys.
Lluny de sentir-se intimidada, aquesta periodista va respondre amb una mica d'ironia i de naturalitat, també. Va publicar una fotografia seva en els estudis de la BBC, lluint un dels seus habituals vestits, i va escriure: "Aquest modelet és per tu, Margaret. Espero que t'agradi."
La resposta s'ha fet viral i ha generat una allau de comentaris de suport. Molts usuaris han defensat el dret de cadascú a vestir-se com vulgui, independentment de l'edat, i n'han elogiat l'actitud de la presentadora davant d'unes crítiques que consideren basades en estereotips i prejudicis. El cas, de fet, ha reobert el debat sobre la pressió estètica que encara suporten moltes dones de l'espai públic i els mitjans de comunicació en concret, especialment quan es jutja la seva imatge per sobre de la seva professionalitat. No sé què en penseu, com a dones treballadores i que vos dedicava a la comunicació i sobradament preparades de l'episodi que ha viscut Naimi.
A mi m'ha encantat la resposta, perquè per ventura, en lloc d'enfadar-se i d'enviar a pondre en aquesta Margaret, allò que ha fet és, amb ironia, com de es guió, contestar-li. De totes maneres, aquesta Margaret, no sé una miqueta ni com és el seu estil ni com és el seu pensament, però clar, pensar que així com va vestir de Naimi, pensa aquesta dona que és com una lata de 17 anys, jo no conec cap lata de 17 anys que vestes aquí amb aquests conjunts formals i bastant elegants, vull dir, no
jo
ho
crec,
sé,
que se referia més a la mida de la faldilla.
Aquesta en concret és la imatge perquè que va triar, ara la compartim a pantalla, la descrivim per als oients per respondre a Margaret, una imatge preciosa amb aquest outfit de flors, un vestit curt, i és quan tria aquest outfit per demanar-li que t'agrada, la proves, Margaret. Per cert, molt interessants els comentaris de les xarxes socials dels espectadors, perquè són pràcticament de tot el suport a Amy Garcia.
Sí, però jo crec que hi ha una...
Ai.
No, jo crec que hi ha una solidaritat pública i una...
Però vols dir que a casa seva, mentre se prenen estet...
I una privacitat diuen... hipòcrita, evidentment, però és el que he dit abans. Jo penso que si no demanen su opinió, no tens per què aportar-la. Ni ningú ha de comentar l'aspecte de ningú, ni espès, ni com dus cabells, ni quina camiseta du, etcètera, si no és per lloar-ho. A ningú li molesta que li diguin: "Ai, m'agrada aquest jersei" o "m'agrada aquesta camiseta". En cas contrari, sí, i parlàvem abans dels pensaments intrusius, que potser aquesta dona ha contestat quan s'havia de respondre, però qui sap la processó que ella du per de dins. I és que duim
mira,
uns anys...
Mira, perdona que t'interrompi. Clar que du processó, perquè si no, si passàs de tot, tal vegada no hagués
sí,
tingut
encara
la necessitat
que,
de respondre
encara que passi,
per xarxes
un moment
socials,
que també
no?
Has de visibilitzar que aquest tipus de comentaris no s'han de fer. Jo defenso el mateix que he defensat a les 9. En privat, critica allò que vulgui, allò que vulguis. Faltaria més ara en què va, no, Joana, tu i jo.
Comentarem el look.
Comentarem el que hagi passat avui en el programa, però no aniràs un convidat a dir-li
no.
Quina merdusa d'entrevista que m'has feta. Perquè què guanyam amb això? No guanyant res.
No, i sobretot una cosa, que la gent s'ha com basat o s'ha acostumat molt a vomitar, a arrojar, a mullar tot el que se li passa pel cap a través de xarxes. Per ventura, a la cara no li dirien a Naimi això. No? En el final, les xarxes és una mica una espècie de... Sí, de...
D'una banda, està molt bé perquè han democratitzat que tothom pugui dir la seva, però d'altra, malauradament, també han fet que aquesta democratització faci que se perdin molt de filtres. Però no han d'anar a les xarxes. Jo moltes vegades he tingut problemes aquí a nostra, perquè evidentment convisc amb gent major que té el costum de dir-li a tothom si ha engreixat, si ha primat, quan li queda exercer, quan li queden els calçons, i jo moltes vegades, ja que a nostra, per norma, dic, no s'opina dels cossos aliens. La gent té miralls a casa seva. Això no és l'Egipte d'una Cleòpatra, que tenia una pedra d'òpal, crec, on se mirava de refilada. Tothom té un mirall a la porta de casa seva.
Exacte, això t'anava a dir. Tots tenim un mirall a casa i supos que molts sabem veure o no, perquè hi ha gent que també després té problemes de conducta, etcètera, sí. etcètera. Però bé, més enllà d'això,
dins un estàndard.
És com si ara qualcú vos vengués a criticar o a xerrar o a dir que si tu i jo som o deixem de ser més prims, més grassos, o que o anemat,
no,
o que
i que
sí,
tothom,
està clar.
Com deien a Lola Flores, bé, a les 11 i 10, perquè se pot dir, hi ha dies que no tens el conyo per ruïdos. I tu, quan surts de casa teva, te veus i dius, ai, quina cara que faig avui a dormir malament, però una cosa és que t'ho diguis tu i l'altra és que quan surtis te trobis una veïnada que t'ho constati. Perquè això l'únic que te fa és acabar-te d'enfonsar el dia. I una feina com la nostra, que malauradament la imatge també compta molt, perquè mos mostram i mos veuen cada dia, a l'hora de comunicar, això també te passa factura, que és el que no li ha passat a Amy Garcia, que amb aquesta resposta crec que xapó i és com s'ha de contestar sempre. Però de veres que haurien de perdre el vici, que ja duim com ancestralment incrustat en el nostre cervell, de d'opinar dos cossos dels altres.
Molt bona puntualització, companys.
En públic. I en privat, opineu el que vulgueu. I de fet, en privat, me podeu contar allò que vulgueu de tothom, perquè si una cosa m'agrada, et se xafarderia. Però no em porta anar a aquesta persona a explicar-li.
Interessant anàlisi, el de na Joana i en Xisco, respecte a tot el que ha passat amb aquesta presentadora de la BBC, que ha decidit respondre sí a les xarxes socials, en concret en aquesta dona, na Margaret, qui criticava els seus outfits per ser massa curts per una dona de 45 anys. Tenim altres qüestions que compartir. Qui ho havia de dir? Me fascina aquesta puntualització. Un dels secrets que ha permès culminar les torres centrals de la Sagrada Família és un producte que així a la primera tothom pot pensar que ho té a casa. És veritat que no és exactament aquest producte perquè està un poc transformat. Ens referim al Loctite.
La Basílica Barcelonina ha fet servir fins a 24 tones d'un adhesiu especial desenvolupat per la multinacional alemanya Henkel per unir la pedra i l'acer de les 6 torres centrals d'aquest temple, inclosa la Torre de Jesucrist, que en 172 metres i mig converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
Clar, per entendre la magnitud del projecte, hem de dir, hem de tenir en compte que aquestes torres estan formades per 800 o 826 panells i més de 2.100 peces de pedra. Cada mòdul incorpora aproximadament 30 quilos d'adhesiu perquè la pedra i la cerca d'en Xisco funcionin com una sola estructura. Segons els responsables de l'obra, aquesta solució constructiva ha estat clau perquè les torres siguin més lleugeres, més resistents i capaces de suportar càrregues gegantines, a més de resistir també la salinitat de la mà i les vibracions provocades pel pas del metro, també que passa per la zona. Xisco, perdona.
Els enginyers asseguren que aquesta tecnologia ha permès accelerar la construcció de diverses dècades respecte al sistema temes tradicionals. Una demostració més de que Antoni Gaudí tenia raó quan confiava que les generacions futures aportarien les innovacions necessàries per acabar una obra que va imaginar fa més de 100 anys. He de dir que, vos vull demanar, a partir d'ara mirareu la cola de contacte que teniu a casa d'una altra manera? Perquè jo entenc dins que l'has de la cuina.
Jo també, i la faig servir moltíssim.
No pot ser, no d'aquesta multinacional alemanya, però sí que producte en concret.
No se t'ha romput alguna vegada alguna gerra, alguna objecte de decoració i ho has reparat i te queda perfecte. Si se romp bé i saps utilitzar-ho, perquè clar, si després se romp amb mil pessetes petites, no, però si té una bona rompuda...
Si només són tres trossos...
Se pot fer perfectament, no? Com aquella tècnica japonesa de reparar i trobar la bellesa en els objectes reparats.
També, mentre repares.
Aquesta tècnica japonesa, estimada, repara en bo. No és el mateix.
Exacte.
Se nota perfectament la capacitat pecuniària de cadascú que és seva. La Marta Guerau...
No, jo no reparen,
no reparen
bo. No reparen bo, no reparen bo ni molt manco.
Allò que fa és que se noti que hi ha...
Sí. Exactament, però que troba la bellesa davant la imperfecció, no?
Qualsevol cas, jo sí que ho he dit avui de matí que no me'n podia venir jo per
debaixar. I has vist que és vera,
eh? És broma o és vera?
Sí que és vera que no és el loctite de tota sa vida. És com una espècie de... d'alteració, no?
I t'imagina't la quantitat de tubets que hauries de reunir a casa teva per poder ferrar una torre d'aquestes de la Sagrada Família. Però tot així és cert que la ciència avança, la tecnologia també, i mira, el Manco han pogut avançar dècades de construcció gràcies en aquest sistema.
Fixeu-vos que just abans parlàvem de xarxes socials i d'una manera o d'una altra ens tornem a endinsar avui en un tema clau a l'era digital, la divulgació. Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys.
Perquè en l'actualitat no només s'informa a les aules o als llibres, també es fa a Instagram, a TikTok o a YouTube.
A YouTube. Ho ha dit YouTube. Molt bé. La divulgació ha canviat de forma, de format...
M'aduís un dia.
És dijous.
Avui m'està costant molt tirar aquest programa cap endavant.
És que tens una pronunciació tan perfecta i tan polita que és que mos encanta. Però et deia que la divulgació ha canviat de forma, de format, però també d'estil. Ara ha de ser clara, ha de ser atractiva i capaç també de captar l'atenció en segons.
Això ha donat lloc a nous perfils que combinen coneixement i creativitat per poder fer arribar la ciència, la natura, a vegades també la salut per tothom. Un exemple el tenim aquí, és Joan García Galera, conegut com a Herboloco, que treballa especialment en l'àmbit de la botànica i etnobotànica. Bon dia, com va? Benvingut una vegada més en aquest programa.
Bon dia.
Que difícil trobar el rigor, l'equilibri entre el contingut científic i el contingut que pugui atreure a tothom, però jo crec que tu ja tens la fórmula.
Sí, amem. I la fórmula sempre és com a molt abstracta, perquè estem dins un món, això que cada vegada l'atenció també és molt curta, sobretot a formats com Instagram, com TikTok, que són lapsos de vídeos molt curtets, i és vera que divulgar amb informació rigorosa, correcta, i tant, és a dir, poder explicar les coses en tan poc temps, a vegades... se complica.
Fa uns mesos te vàrem conèixer, te vàrem entrevistar, vàrem poder parlar del teu perfil, de tot allò que hi tractes. És vera que mos va cridar molta atenció perquè dediques aquest compte a Instagram, Herboloco, a parlar de plantes, sobretot de plantes que tenim a casa nostra, i mirant i revisant una miqueta les coses noves que has penjat, em trobar, per exemple, vídeos on parles d'escart de sang, i clar, mos agradaria que mos explicassis una miqueta perquè s'utilitzava antigament, no? Perquè, evidentment, la tecnologia ha avançat tant que podem utilitzar l'octite per aferrar pessetes de la basílica de la Sagrada Família, però també en els termes botànics també la cosa ha avançat, no? Mm.
Idò, mira, justament ara la planta que comentava, serà escart de sang, i després he pujat dos carts fa molt poc, que hi ha la carxofera borda, que també és un cart, i després hi ha escart de sang, que de fet és, antigament s'utilitzava molt com a safrà. És a dir...
com a colorant, natural,
exacte.
Fins i tot, que curiós.
A més, sabaven les flors són com molt, molt groguetes, tenen, i s'utilitzaven les pròpies flors, que se deixaven aixugar i es veia que després se capolaven i s'utilitzaven com això, com si fos un safrà bord, per així dir-ho. I, a part, també es veia que tenia... té molt d'altres beneficis, les fulles si són tenres i se bollien, també se podien menjar, és a dir... ha servit per moltes coses, fins i tot la canya d'escart de sang s'utilitzava per fer les ximbombes. O sigui, imagina't, d'una planta se podien fer moltes coses.
Clar, ja has anomenat també la carxofera borda, que també és un vídeo que també hem pogut veure, i a mi m'ha creat l'atenció que popularment se la conec com la planta del formatge. Per quin motiu?
Idò, perquè en la pròpia flor el que se feia era el suero, per així dir-ho, per poder fer formatges, és a dir, per poder fer esquall aquest dels formatges. I bàsicament el que se feia era coi se flor igual, se bollia en la pròpia llet, i després quan se deixava, diguem, fermentar aquesta llet després d'aquest procés, se començava a quallar en la pròpia flor. I és vera que antigament, i a dia d'avui fins i tot, Mallorca no s'ha mantingut tant, però sí, fins i tot hi ha zones d'Extremadura, per exemple, la torta del Casar s'elabora amb flors de card. O sigui que...
Que curiós.
Ara quan mengem tota del Casar i pensarem en aquesta flor de card, que no sé, Herboloco, com tries els temes? No sé si tu passejar pel camp t'inspira, si fas molta recerca, si duts sempre una llibreta on vas apuntant coses que te vas trobant en el teu dia a dia, que després se puguin transformar en vídeos, perquè clar, m'imagino que en el començament els 30 primers vídeos les havies de tenir dins el cap, però ara ja que t'hi dediques sovint, i del moment que estem, et s'acaben.
Sí, i aquest problema el comença a trobar ara, i és vera que jo havia fins un moment això que tenia moltes idees i segueix tenint moltes idees en el cap, però és vera que, clar, sobretot ara que a més s'apropa l'estiu i moltes de les plantes que vols fer o no estan en flor o simplement no estan perquè estan ja eixutes, són plantes anuals, que clar, ve l'època d'estiu i en la sequera fins l'any que ve no en torna a bé. O coses d'aquestes, clar, després cerques material, jo el que feia era anar a passejar, anar el que fos i trobar una planta i deia, pues, aquesta avui s'endú aquest vídeo. I cercava, això, feia un pot de cercar informació, de coir en els llibres i tal, però és vera que hi ha un moment que, clar, se comença a acabar i bueno, intent sempre això, recercar...
És que segur que has descobert alguna cosa en concret que ni tan sols tu sabies, no?, fent aquestes
sí,
recerques,
sí.
Com per exemple...
Bueno, fins i tot en sa pròpia carxofera borda sí sabia que, per exemple, es fruit o sa pròpia planta es s'avantpassat, diguem, de sa carxofera que molt menjam cada dia, i això sí que és vera que per estudi i tal sí que ho sabia, però la flor no havia vist mai que se pogués utilitzar, diguem, per fer el quai del formatge.
I clar, ara, per exemple, d'això, no?, que a vegades costa trobar temes, perquè ja n'hem fet un milió, nosaltres també, supos que mos passa una mica que quan arriba l'estiu és un poc la temporada baixa de les notícies, que tot arriba sí. Que fluixa una miqueta. Clar, i ara, per exemple, en l'estiu, quines plantes típiques d'estiu hi ha ara en el camp, o sí, tenim una mica més a la vista, i val la pena conèixer?
Idò, mira, els cards, per exemple, són una, perquè a més n'hi ha moltíssims i és la típica planta que ven com a mal herba, que no mos agrada, és vera, tenen punxes, i... però és vera que l'estiu el resisteixen molt bé, perquè són plantes que resisteixen molt bé la sequera, que a més tenen aquest mètode on les punxes i tal, perquè els herbívors no se'ls mengin, i clar, són plantes molt resistents i lo bo que tenen, i per això ara li he dedicat dos vídeos i tots els cards que pugui els faré perquè és el que poden trobar realment ara, és això, tenen la flor, s'ha utilitzat de moltíssims, tenen bastantes, moltes de les espècies tenen bastantes usos medicinals, és a dir, són molt interessants.
A mi m'interessa molt aquesta que espanta els moscards, perquè és veritat, sí. A vegades hi ha mites, realitats, quines són les que realment espanten els moscards?
Idò, mira, la ruda, que concretament sé que li vaig fer un vídeo de la ruda de muntanya, però després tenim la típica de jardí, que molta gent té en el seu jardí, a la terrassa, on sigui, a mi especialment no m'agrada sola. Hi ha gent que, per lo vist, sí que li agrada.
És forta, la ruda, sí.
Sí. I aquesta, fins i tot, arrel del vídeo que vaig fer, hi ha comentaris o missatges per privat i tal, de gent que m'ha enviat que sabien que el seu predí el que feia era reteava un parell de ramets de la planta i se'ls afermava per anar a fer feina en el camp o el que fos durant l'estiu.
Com ara perquè... les polseres de citronela que mos posam,
exacte.
No? Una mica.
Exacte.
Que tot ja estava inventat. Ara que has dit que t'envia missatges per privat, si se me permet la frivolitat, se lliga molt com herboloco? O dic, algú t'ha dit, vine, que t'avui mostrar una planta?
I de moment no. De moment...
Jo que me pensava que seria una forma senzilla d'enviar un missatge i dir, ai, conec una planta que t'encantarà. A partir d'aquí ja que evolucioni cap on sigui necessari.
Seria interessant, però a veure que de moment
no...
Tot arriba.
De moment sí, no ha arribat. I fa un parell de setmanes parlàvem en el jove d'entrefones i neurones i deia que ell ara s'havia especialitzat en no explicar moltes coses o una història molt llarga, sinó que fa només un trosset d'un procés que se pogués explicar en un minut. Perquè el que no volia, per un tema de divulgació, que m'apareix meravellós, és perdre qualitat o deixar detalls importants per simplificar aquesta història. Tu també te passa que quan has d'explicar temes d'una planta ho dissecciones amb un parell de trossos per, evidentment, poder contar-ho tot i que sigui tan científic i, sobretot, tan instructiu com t'agradaria?
Exacte. A més, és això, com deia abans, hi ha plantes que s'han utilitzat per moltíssimes coses, que hi ha usos fins i tot que són els més típics, hi ha gent que, per exemple, la carxofera, això, molta gent que coneix, pues, que sigui tal, que si s'utilitzava el fruit, que si s'utilitzava no sé què, però després potser hi ha gent que no sabia que les fulles també s'utilitzaven, no? I clar, hi ha tantíssima informació a vegades només en una planta que l'has de saber seccionar o saber dir quina pot ser la més important. També hi ha ja segons quines plantes que potser el fet de que sigui comestible potser quan tenen toxicitat bastant altes, pues, ho elimin i no ho dic, o si ho comento dic que és tòxica, però no dic que s'hagi utilitzat.
Hi ha plantes best-seller? Quan tu fas un, no sé, quan fas un vídeo d'una planta en concret, tu què sé, Sabina Grella, hi ha qualque planta que sàpigues que quan parles aquest vídeo, que quan te'n parles aquest vídeo funcionarà?
Idò, hi ha, per exemple, la carxofera és una que jo vaig dir, ostres, crec que aquesta sí que interessarà, sí que cridarà l'atenció, a més, el fet de que se fes formatges hi ha gent que la coneix molt, i és vera que aquesta se va convertir, per això, en un petit best-seller. Després n'hi ha d'altres que al contrari, me crec que sí.
Clar, la fórmula a vegades és complicada, sí. No?, de trobar.
Exacte, aquí deia los tracta de vegades
de
sobre...
Sí. I de les coses que agraden en el públic. Però així, així mateix, és vera que molts són curiositats que desconeixíem i que tenim molt a prop. Jo torno una mica en els moscars, no? Perquè a l'època de moscars mos piquen a les totes, dius que la ruda funciona, però és vera que no fa molt bona olor, també hi ha la ufabaguera, que també és com una planta molt més agraïda i que mos agrada més tenir a prop. Què més podem fer, per exemple, si tenim a casa des de formigues o insectes que mos puguin molestar una mica?
Idò, per exemple, amb els moscards existeixen altres plantes, a part de la ufabaguera i de tal, i de serruda, com per exemple el típic gerani aquest de la citronela, que fa aquest olor, a més és un olor una mica més agradable, i aquest és vera que espanta tant a moscards, és a dir, no se li solen apropar només abelles, pels temes de les flors, però sí que és vera que no se li solen apropar ni moscards, ni formigues, ni insectes d'aquests que potser no són tan agradables. És vera que després, per exemple, en temes d'aquest de no ten plantes de vora i vull que no hi ha formigues, no hi ha moscards o no hi ha aquests bitxos d'ara, és això, a vegades el que se pot fer és coi un ramet, per exemple, de ruda o de qualcuna d'aquestes plantes i deixar-lo penjat a qualque zona a ser que no mos interessi que potser hi hagi moscards, que hi hagi mosques, a zones fins i tot és que a vegades tenim algo o tenim més plantes que lo típic d'espletat queda inundat i allà els moscards poden ser les larves, el millor aquí és interessant tenir aquests brotets d'aquestes plantes que mos espanten, perquè no mos crien els moscards a casa nostra, vamos.
I tenim un bon coneixement de botànica en general a les illes, o és una cosa que són noves generacions amb excepcions, com tu mateix, s'ha anat perdent? Ho dic perquè jo vaig, mon pare sí que ho controlava tot, però jo vaig a un bosc i per mi tots són arbres, i per mi tots són plantes, no sabria diferenciar més allò de lo bàsic. Les noves generacions incorporen aquesta passió per la botànica, controlem una mica el món que ens envolta.
Idò, a nivell, si xerrem a nivell acadèmic, sí, hi ha un molt bon nivell, és a dir, la WIP de fet.
Si parlem a nivell carrer...
Clar, si xerrem cap aquí, sí que és vera que jo troc que... I per això sorgeix un poc la idea d'aquesta conta, perquè troc que sí que s'està perdent i que fa falta apropar tot aquest món a les noves generacions, perquè molta gent jove, com jo, és lo típic de sí, havia escoltat això es predir, havia escoltat això com a molt de mon pare, però és vera que molta gent ja no ho aplica o ja no ho sap, o va a pel camp i no se fixa en què és aquesta planta. O sigui que...
Per cert, exactament, i recuperar totes les tradicions i allò que mos deien els nostres predins, predines. Per cert, no sé si és un animal típic, però aquest hàmster fent la victòria té a veure amb la fauna que podem trobar? O...
Idò, no.
És que ja sabia jo que no sabia si tenia algun vincle o no.
No, no. Va ser que m'ha de fer gràcia i dic, mira, la duré avui. Però no, però sí que tenim, per exemple, tenim una rata que és endèmica de
sí?
Les
no és aquesta, No.
Perquè ara que deies que ja les plantes de costa troba material, herboloco podrà transformar-se en animal loco o en cuina loco a un moment determinat.
Idò, si la cuina a vegades me costa més, però perquè m'agrada, però segons quines coses veure que no les prop tant.
Yeah. Ah, bueno, jo estic segura que si trobes la fórmula segur que també aconseguiràs apropar, sigui cuina, sigui botànica...
No, ho deia Pati Bárcena fa 20 minuts.
A tothom, exacte.
Els creadors de contingut s'han d'anar adaptant en el públic, i clar, si t'hi vols dedicar, no queda més remei. Arroba herboloco, si voleu saber de botànica, de
casa
nostra, saber quines plantes ho deporà pels moscars, saber què és tot, @herboloco.
Un dia més, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres.
Seguirem descobrint tot el que respecta, no?, al món de Fort Vila i les nostres plantes. Gràcies per la visita, 11:28. Continuem. Volem compartir amb vosaltres unes xifres que just acaben de saber. Balears va rebre al maig 2,1 milions de passatgers aeris internacionals. Això suposa un ascens interanual de pràcticament un 5,5%, segons dades que ens acaben d'arribar de Tour Espanya. Del total de turistes arribats amb avió en el cinquè mes de l'any, el mes de maig, 1,5 milions ho van fer en companyies de baix cost. I si ho comparam amb Espanya, al maig van arribar un total de 11,1 milions de passatgers. En aquest cas també un 5,8 més, la majoria provenents d'Europa. Un apunt també en crònica de successos, un home de 78 anys ha resultat ferit greu aquest dijous matí. Ha estat atropellat per un cotxe en el número 8 del carrer Manacor, a Palma. Un accident que, com deien, ha ocorregut al matí per causes que de moment s'estan investigant. El cotxe ha atropellat l'home, que estava just passant molt a prop d'un pas de vianants, segons la informació que tenim, la darrera, de part de la policia local. Els sanitaris del SAMU han atès el vianant en el lloc i l'han traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari de Son Espases. És la darrera hora d'aquest succés. Són les 11:30. Una petita pausa, tornem tot una.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Volem fer una petita aturada, un petit parèntesi i parlar de llegir, que és molt més que simplement passar a pàgines. És una eina de coneixement, de participació social, però també d'autonomia personal.
Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer. Tornaré.
Però no totes les persones tenen les mateixes facilitats per accedir als llibres o per comprendre la informació escrita que ens envolta cada dia. Per això, avui volem parlar de Lectura Fàcil, una iniciativa que fa feina perquè la cultura i també la informació siguin accessibles a tothom.
Per xerrar-ne ens acompanya na Catalina Amé, ella és presidenta de l'Associació Lectura Fàcil de les Illes Balears, una entitat que des de fa una dècada impulsa clubs de lectura, promou l'accessibilitat cognitiva i reivindica que llegir no és un privilegi, sinó un dret. Catalina, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Clar, sovint associem la lectura en la formació o en soci, però des de la vostra associació insistiu que és sobretot una qüestió de drets. Què implica exactament entendre això, que la lectura és més que no només juntar paraules i mirar d'entendre-les perquè el món que ens en revolta des de cartells que mos trobam de publicitat, noms de carrers o informació bàsica que mos donen en el súper, si no hi ha una bona base de lectura o t'acosta, se fa complicat també desenvolupar-se en el món diari.
Exacte, vivim envoltats d'informació escrita i tenint la fortuna que vivim en una societat on, no sé, 98-99% de la població sap llegir, però una altra cosa és tenir comprensió lectora. Llavors, mos trobam que quasi fins un 30%, que és moltíssim, de la nostra població té problemes de comprensió lectora. No, evidentment, de tots els textos, però sí que molt de textos. I, per tant, nosaltres tenim la sort que tenim una eina que és la lectura fàcil, que és una norma internacional, no la m'he inventada jo, ja m'hagués agradat, però no, és una norma internacional que va néixer en els anys 60 a Suècia, és a dir, ja han passat molts anys, la que s'ha anat perfeccionant i millorant, i és un procés de millora contínua, i aquesta norma el que mos diu és que mos fa tota una sèrie de recomanacions de com redactar textos i com dissenyar textos, perquè tan important és la redacció com el disseny, perquè aquests textos siguin de més fàcil comprensió. Si la norma s'adapta de manera estricta, farem textos molt, molt, molt fàcils. Si no som tan estrictes, és a dir, que hi ha nivells. I la lectura fàcil se pot aplicar a tot tipus de testes, des d'informació jurídica, des de la sol·licitud que ens donen quan anem a una administració per demanar qualsevol cosa, si informació mèdica que ens donen, és a dir, informació bàsica i fonamental, i també a literatura, que és encara poc conegut i és un poc enguany. Des de l'associació ens hem dedicat molt en el tema de la literatura adaptada i en els clubs de lectura fàcil, un poc per lo que dèieu en aquesta introducció, perquè la cultura és un dret. Això està reconegut en normativa internacional, estatal i autonòmica, però per fer-se efectiu necessitem eines d'adaptació. I, afortunadament, existeix, i cada vegada això està en creixement, literatura en català, en castellà, adaptada en aquesta norma de lectura fàcil.
Clar, Catalina, has posat sobre la taula aquestes xifres, el 98% de la població sabem llegir, però no tothom ho entén, el 30% més o menys m'han dit que no tenim o no tenen aquesta comprensió lectora. Clar, molta de gent se pensa exclusivament que aquest 30% inclou a persones amb una discapacitat intel·lectual, i no és així. No. Això és un pensament o una visió reduccionista. Poraves exemples, no? Per exemple, un informe metge, que moltes vegades jo mateixa he llegit i no he sabut que m'ha de, o rebre una carta d'Hisenda que te reclamen qualque cosa o que te diuen qualque cosa que està passant i tu no entens allò que te volen dir, no?
I el problema, si anem moltes coses que no entenem i havem normalitzat, no ho hauríem de normalitzar, és a dir, jo no he de signar una cosa que no entenc. Per tant, hi ha tot el que són contractes en companyies elèctriques, en companyies de telèfon, les factures, tot això sí o sí hauria d'estar en lectura fàcil, perquè ara mos trobem que només avantenen els experts
amb aquesta matèria. És una manera de discriminació, en certa manera.
Clar, clar. Llavors, hi ha altres textos que la majoria de població podem entendre, però n'hi ha que no. Per tant, la lectura fàcil és jo en coses ho veig fonamental, això, bueno, repeteix, tema de contractes, nòmines, factures, documentació bàsica,
notificacions,
és a dir, tot això sí que s'ha d'adaptar a la lectura fàcil.
Moltíssima feina.
Exacte.
Catalina, perquè, per exemple, mirant, no?, la part de literatura, no?, que és la que també avui mos centra, dos llibres només editats en lectura fàcil a les Balears.
Les Illes Balears, clar, amb això anem una mica enrere, perquè és veritat que fins ara és poc conegut i només tenim dos llibres editats aquí. Illa Edicions fa una sèrie d'anys va editar el llibre de les bèsties, una adaptació del llibre de les bèsties, que va adaptar Napiona, i el Consell de Menorca, que va editar un llibre de lectura fàcil en història de l'arqueologia a Menorca.
Clar, sí. És un tipus de literatura en aquest cas que ho tenim molt interioritzat quan aprens idiomes, perquè jo me'n record que quan estudiava anglès hi havia aquells llibrets que anaven com a per beginners, advanced, tal, i anaves, te deien, en aquest llibre se faran servir 300 paraules, si te les saps més o manco podies anar avançant. Clar, jo vaig llegir el Gran Gatsby amb aquesta versió, o Mr. Jekyll i Mr. Hyde també amb aquesta versió, després ja vàrem arribar evidentment en el clàssic traduït. Faria més falta que hi hagués en català aquesta lectura adaptada fàcil que serviria per estrangers que volen aprendre la nostra llengua.
Exacte.
Però també per gent que no té a lo millor aquestes habilitats, o gent com ma mare, que va estar escolaritzada allò just, i que a lo millor no és 83, li agradaria conèixer o llegir una micona, sobretot per fer feina de cervell.
Exacte. Sí, i si aneu a qualsevol biblioteca pública de Mallorca, tenen llibres en lectura fàcil. El problema és que a vegades hi ha professionals de les biblioteques que no ho coneixen. Vull dir, no saben, no coneixen l'eina. I és amb això que estem fent feina durant tot aquest any. I és vera que a Balears només tenim editats aquests dos llibres, però sí que és vera que en lectura fàcil hi ha molt de clàssics de la literatura universal que tenen l'adaptació tant en català com en castellà, que sé, les obres d'en Shakespeare, Madame Bovary, tota l'obra d'en Julio Verne. Els clàssics, bueno, tots els d'en Shakespeare, tots els clàssics tenim versió en català i castellà. Llavors, els clàssics castellans també, en castellà, evidentment, La Celestina, El Quijote, La Zarina de Tormes, i en català també n'hi comença a haver. Per exemple, tenim d'un autor mallorquí, tenim també Bearn, adaptat a lectura fàcil. Clar, vos estic xerrant molt de clàssics, perquè, clar, com que no hi ha drets d'autor, és més fàcil que aquestes petites editorials que s'arrisquen a fer llibres en lectura fàcil els puguin adaptar. Clar, si has d'adaptar un autor contemporani, i clar, ja la cosa se complica perquè mos estem dirigint encara a un públic molt petitet. De totes maneres, això està en creixement, vull dir que cada any...
Perdona, reclamau, però, que hi hagi, tot i que de que no hi ha aquesta taxa que s'hagi de pagar perquè no ha dret d'autor, que hi hagi ajudes públiques, no?, per poder, no sé, per exemple, d'autors menorquins, que hi hagi aquesta versió en lectura fàcil.
Clar, sí, com que ens dirigim encara a un públic petit, clar, fa falta ajudes de les administracions públiques. Jo me fa molta enveja la Junta de Galícia, perquè cada any treuen una subvenció per editorials per treure un llibre d'un autor, autora gallega, adaptada a lectura fàcil. I clar, això és un poc la demanda que tindríem aquí. I llavors una roda. Si cada vegada hi ha més lectors, cada vegada s'adaptaran més llibres. És una roda.
La lectura fàcil no és rebaixar la qualitat de l'obra, sinó que és adaptar-la, que és diferent.
És la més accessible, clar.
Exacte. I és una eina. Hi ha gent, per exemple, posàvem l'exemple de gent, dones majors, que varen anar a poqueta escola i no tenen hàbit a lector. Això mos ho trobam molt en els clubs i, a més, són les més entusiastes. Clar, no poden començar amb un llibre difícil quan no han llegit mai. Pues comencen amb llibres adaptats a lectura fàcil. I la nostra il·lusió és que quan hagin llegit 2, 3, 4, passar a llibres ordinaris, a llibres estàndard, per dir-ho de qualsevol manera.
De començar.
Exacte.
Catalina, en el darrer minut que ens queda, com se poden apuntar a un club de lectura fàcil, com se poden adreçar, conèixer-vos a través de les vostres xarxes socials, etcètera? Anem a prendre bona nota de tot
això. No, que cerquin a xarxes socials, a Facebook i Instagram, que són molt fàcils de trobar.
Club de lectura fàcil, vos deies?
Sí, no, Associació de Lectura Fàcil Illes Balears, i mos trobaran. I, per favor, que s'acostin a la seva biblioteca del seu barri, del seu poble, i demanin. demanin conèixer llibres en lectura fàcil i demanant als bibliotecaris que facin clubs de lectura fàcil.
Que Delina Amé és presidenta de l'Associació Lectura Fàcil de les Illes Balears. Una bona manera, no?, de començar tal vegada a llegir, a descobrir aquesta passió per la lectura, sobretot si és així, de manera més accessible. Moltíssimes gràcies per aquesta proposta i enhorabona.
Gràcies.
Uns consells més. Els dijous toca parlar del repàs de les sèries de la setmana. Tot d'una ho descobrim de la mà de Joana Marató.
IB3 Ràdio és patrimoni. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Dijous, 18 de juny, moment de repassar quines són les estrenes de sèries més destacades que hi trobam aquesta setmana a les plataformes. Toca Sofà, Crispetes o Crispetes i Sofà?
Crispetes i Sofà.
Mira-la ella, que moment.
Joana Marató, què mos dus avui?
D'entrada, molta modernitat, m'ho diuen Xisco Nadal, però sí, musiqueta així d'estiu per ballar, perquè s'acosta el cap de setmana i perquè tenim
world,
ganes...
Hold on,
exacte,
estimada.
Aquí les totes, i espera, veuràs, no te relaxis.
No, si jo sí que he encantat de prendre nota de les teves sèries, com tot Balears, que jo vaig anar al súper...
I de la playlist.
Perdona, jo vaig anar al súper i me demanen quina va ser la sèrie aquella que va recomanar a Marotto, anglesa?
Sí.
I ja ho he tot apuntat a una llibreta.
Apunta perquè avui la cosa va una mica per tu. Però bé, si voleu... bé, vos dic que vos
per duc. Per tu, per jo, per en Xisco?
No, per tot dos. Perquè mira, d'entrada, avui de matí en Xisco deia és que sap què passa? Que tinc tantes de coses, tinc tantes plataformes, que sempre cap vegent la Xicas d'Oro. I això no pot passar. Que
mira,
la Xicas d'Oro és meravellós. O sigui,
però hi ha més món.
Però hi ha més món.
Mira, no m'anem a que hi ropits en veren quatre capítols.
Veus? I si vols qualque cosa una més, avui t'aduc cosetes perquè apuntis a la teva llista. Tenim misteris, tenim passions prohibides i també tenim una revisió moderna d'un dels universos més famosos de la literatura. Així que prepareu el comandament, les crispetes i el sofà perquè comença la nostra ronda de recomanacions seriòfiles. The kind that only comes from high
above. Amb aquesta música, que no sé si som el dia en el Berghain de Berlín, dir-vos que començam amb una proposta ideal per als amants dels thrillers que no te deixen aixecar del sofà ni per anar a cercar aigua. És Te encontraré.
It's been 5 years. What are you doing here, Rachel?
I need to show you something. Tell me
now I see. Come closer, David.
Mireu, vos cont, és la nova adaptació d'una novel·la de Harlan Coben, que és el rei dels misteris televisius. Aquí coneixem en David, interpretat per en Sam, per en Sam Worthington, que és el que va interpretar el protagonista d'Avatar, supos que només per això ja sabreu qui és, i que compleix cadena perpètua acusat d'haver assassinat en el seu fill. Però què passa? Doncs un dia apareix una prova inesperada que podria demostrar que aquest nen, el seu fill, continua viu. Per tant, ell és a la presó per no res.
Ja està. A mi, aquesta sèrie...
Ja m'ha conquerit.
Ja m'ha tenint la butxaca.
Sí, sí, a mi igual, eh?
Ja està fet.
A partir d'aquí comença una carrera desesperada contra temps, amb una fugida de la presó inclosa. Maro spoiler, ja ho podeu posar, perquè és un spoiler en tota regla. Ell surt de la presó perquè vol trobar el nen per descobrir què ha passat realment. Com a curiositat, vos he de dir que ja acumula aquest creador de continguts d'estrictes era una llarga col·lecció d'èxits a Netflix i altres plataformes amb adaptacions de novel·les seves, convertint-se gairebé en una garantia de suspens. La veritat és que només veure el tràiler ja te fan ganes de veure-lo. El repartiment hi troben noms molt coneguts, com aquest que vos deus, protagonista d'Avatar, també un que a mi m'encanta, que és en Milo Ventimiglia, recordat per la sèrie This Is Us, entre d'altres. És la primera recomanació que vos faig i vos he de demanar si esteu cansats o no de temes de thriller o si vos segueixen
enganxant. No, mai mos cansam, del thriller.
A mi no hi ha res que m'agradi més que una conspiració i un assassinat.
I
per tant,
un no assassinat, perquè recorda...
No, un fals culpable.
Un fals culpable. I atenció, perquè sa pista és una fotografia on veiem una cosa molt típica d'aquest nin, és una ferida a la cara, no sé si és una ferida o una taca de naixement, que podria canviar es de curs d'una altra mare espoll. Sí,
però,
sí, és cosa
normal. Però a mi m'estimada.
És una
prova. S'està passant, eh?
Que està passant. Bé, m'estic passant, la trobau a Netflix.
Ara ja es considera que és invista. No, i llavors nin es viu.
Favor, no, que m'ho renyaran els oients.
I es para se salva.
Però si se veu un estranyer. És per donar peixet a els espectadors.
Això no se pot fer.
És donar peixet a els espectadors perquè les faci ganes veure aquest. T'encontraré que la teniu a Netflix. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar
y grita fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar. I ara del suspens passam una història de passions, de secrets i dilemes morals, però en aquest cas amb accent gallec. Ella, maldita alma.
En mi vida solo han existido dos constantes, Isaac y Dios. Desde que llegaste a la isleta, pensé que podría tener a los dos.
¿Te sientes solo?
Sí que me siento un poco solo.
Yo creo que Ana y yo aquí...
I de vos duc ara una nova producció espanyola que arriba a Telecinco, no cap plataforma privada, protagonitzada, ja l'heu vist, per en Maxi Iglesias, en Martiño Rivas i na Karina Kolokolchikova, no ho sé dir.
Kolokolchikova.
Ostres, és que és
difícil. Perquè també llenatge, no se podria posar... De vegades, no se podria posar Karina Kokol.
Perdona, Karina.
I ja està, per resoldre aquest tema.
És una sèrie que vull dedicar des d'aquí a en Joan Carles Bestard, que hi va criticar en Maxi Iglesias, però que jo vos vull dir que crec que donarà molt de què parlar. La trama ens trasllada a un petit poble costaner, on viu en Fermín, que és un jove capellà, que és en Maxi Iglesias, molt estimat pels seus veïnats. La seva vida fa un gir inesperat, o molt esperat, per si ja vista del tràiler, quan hi arriben al seu poble, el seu cosí, que és Nissac, i la seva dona, que és Nana. El problema, quin és? I del que entren Fermín i Nana, neix una atracció impossible d'ignorar. Un nou pájaro espino, vos demanareu? Pot ser, no sé com penseu, serà Maxi Iglesias, el nou Richard Chamberlain, xiscona dalt, apareix que serà una oportunitat per tornar en aquells anys 80 amb aquella història de pinyol.
Feia molt de temps que no teníem un pájaro espino, eh?
I d'allà el
recordo una sèrie recent,
eh? Aquesta és on hi ha capellans, t'he de dir que en Maxi Iglesias és un foc, com ho va ser en Richard Chamberlain en el seu moment, però aquí competeix una mica amb atenció amb en Martiño Rivas, Canela en Rama.
Canela en Rama.
Aquesta sèrie és molt de cartopedra, me sap greu, vist el tràiler, els escenaris, tot, se nota que els pressupostes és que és, ara només per als dos protagonistes, allà que serem...
I per l'Anna... Colo Colchico, que també és molt guapa. Però bé, és una història que combina drama romàntic, conflictes morals, secrets familiars i situacions cada vegada més perilloses. Com a curiositat, vos he de dir que aquesta sèrie adapta un relat de l'escriptor Manuel Rivas, una de les figures més prestigioses de la literatura gallega, i està creada per Aurora Guerra, que és la responsable també d'altres èxits televisius. El títol, vos he de dir, no és que sigui molt suggerent ni molt original, però la podreu veure en obert, com vos deia abans, a Telecinco. Ella, maldita alma, perquè sona una mica com a culebrot sud-americà.
Que dius això, Manuel Rivas és el pare d'en Martinho. És el pare del protagonista.
Ai, mira, tot queda que nostre, no?
Exactament.
Bé, el títol és vera que sona com a molt de culebrot sud-americà, però la podreu veure amb Maxi Iglesias i amb Martinho com a protagonistes i aquest fuego de Bomba Estéreo.
Mentre et sona que és M'agrada, I like it, j'adore, de fades...
Amb una dedicatòria, perdona. És que ja ha sonat en aquesta secció meva, però és que el dia que va sonar no hi havia en aquest Jaume, i avui li dediquen a aquest Jaume. Ja pots continuar en seguida.
Està molt bé que gent que només ve de tant en tant li dediquem cançons, gent que som cada dia aquí picant pedra, ni una trista tuna.
Vinga, que demà te dediquem una.
Acabem amb una proposta perfecta per als fans de Jane Austen, però també per a qui mai no ha llegit Orgull i Prejudici. La sèrie es diu La otra hermana Bennet.
Mary is wearing spectacles.
Very good. I hope you find them most useful.
I do, Father.
But she is a woman.
Potatoes, Mary.
Ja podeu escoltar que el tràiler el tenim només en anglès, perquè evidentment encara no l'hem aconseguit en versió espanyola o subtitulada, però bé, en aquest cas és una sèrie que teniu disponible a Movistar Plus, aquesta producció britànica de la BBC, que només per això ja val la pena, mos ofereix una mirada diferent de l'univers de les germanes Bennet. La protagonista en aquest cas és na Mary, la germana menys popular, la més discreta, i també, per què no dir-ho, la gran oblidada d'aquesta família. Però aquesta vegada és ella qui ocupa el centre de la història. Està ambientada a l'Anglaterra de la Regència. La sèrie segueix el seu camí cap a la independència, l'amor i també la recerca de la seva pròpia identitat. I com que no té més temps, jo vol dir que només per veure els vestits i l'ambientació també ja val la pena. La teniu, com vos deia.
Home, els anglesos ho saben fer,
sí,
com els Bridgerton o com aquestes sèries, no?
Si dut segell BBC, ja és una garantia.
Però saps què passa? Que mos has mostrat la primera i jo crec que serà
la primera.
Sí, el thriller que recordem és
Te encontraré
a Netflix, jo crec que és la proposta de la setmana. Després, si tenim temps, ja li feim més puesto a les altres. Bones recomanacions, Joana Maroto, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Ara recomanacions, però en aquest cas de caràcter esportiu. El repàs de l'actualitat esportiva, sempre puntual, amb Toni Fuster. Bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Doncs avui parlarem d'aquesta darrera hora del Real Mallorca, aquestes negociacions per fitxar l'entrenador Luis García Fernández, l'entrenador actual de la Unió Deportiva Las Palmas, un tècnic que ha disputat el play-off d'ascens a primera divisió amb el conjunt canari, que va quedar eliminat. Per tant, serà rival del Real Mallorca a Las Palmas aquesta pròxima temporada a la segona divisió. Luis García, que va ser jugador del Mallorca, podem veure aquí en aquestes imatges, ja fa anys, ha plogut ja de tot això, però coneix la instal·lació, coneix la ciutat esportiva, coneix una mica l'estructura i possiblement, anem a veure, podria ser un ferm candidat en aquesta banqueta mallorquinista. Bueno, les pròximes hores, com acaba tot. Això per un costat. Per altra banda, pel que fa referència al Mundial, la selecció espanyola continua preparant el segon partit contra Aràbia Saudita, que disputarà diumenge a les 6, però ahir Portugal va empatar a un gol contra la República Democràtica del Congo. Va ser una autèntica sorpresa. Portugal de Samu Costa, que no va jugar ahir, el jugador del Real Mallorca, però va estar a la banqueta, i només van poder empatar a un. Anglaterra va guanyar per 4-2 a Croàcia. Ghana ha guanyat 1-0 a Panamà i Colòmbia de Johan Mojica, l'altre jugador del Mallorca, el defensa lateral esquerre, ha guanyat per 1-3 a Uzbekistan i Colòmbia, com dic, de moment ha començat també bé aquest Mundial. Avui es disputen 4 partits més, destacant el que enfrontaran a Mèxic de Javier Aguirre, Toni Amor i Pol Lorente contra Corea del Sud de Canin Lee. Avui també ens acompanyarà Òscar Troya, l'entrenador de l'Atleti Balear de Segona Federació, per veure en quines seran les línies mestres a seguir aquesta temporada del conjunt blanc i blau, i xerrarem un poquet de la penya esportiva Sant Eulàlia i ens visitarà els estudis d'aquesta casa algun component de la plantilla del Mallorca Vòlei Femení, que han pujat a la Superliga Femenina 2.
Moltíssimes gràcies, Toni Fuster. Després vos escoltam també a Pere Gibert amb tota l'actualitat del Dia Menorca. Bon dia.
Bon dia, avui farem tertúlia política. Ens acompanyaran per part del PP el portaveu Ramon Cintas, per part del PSOE na Susana Mora i per part de Més per Menorca na Noemí García. Amb ells volem analitzar els canvis profunds que viu Menorca com a conseqüència de l'evolució econòmica, demogràfica i territorial que viu l'illa.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I nosaltres avui ens adelantam a la nit de Sant Joan. Avui celebrarem la nostra particular revetlla aquí al dia Eivissa i Formentera. Parlarem amb la regidora de festes de l'Ajuntament de Sant Joan, amb na Carmen Rodríguez, també amb na Joana Tur, de l'Institut d'Estudis Eivissencs, per saber què preparen aquestes l'administració local de Sant Joan i també aquesta entitat social i cultural d'Eivissa per aquesta nit tan especial. Parlarem de paraules i coses relacionades amb la nit de Sant Joan amb el doctor en filologia catalana i dramaturg Bernat Joan i li posarem la cirereta musical al programa perquè sentirem en Juan Gele, que ha guanyat per segona vegada consecutiva el concurs de cançó Nit de Sant Joan de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Així que nosaltres ja comencem a celebrar, Marta.
I així m'agrada, i és el que toca. I ja, Monoguera, amb el Dia Mallorca?
Bueno, avui tractarem un tema molt delicat, que és el recompte de persones sense llar que faran aquí a les Illes Balears, perquè en aquest moment no se sap exactament quantes persones hi ha que no tenen a casa. Després celebrarem l'apertura del primer museu de la sobrassada a Solla. Parlarem dels busos adaptats de Palma i per acabar pegarem un vol fins a Londres amb en Xavi Oliver.
Nosaltres tornem demà a partir de les 9, com sempre. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. 7 persones han estat detingudes en el marc d'una operació policial contra el tràfic de drogues a Son Banya.